RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
El 97% dels catalans consumeix productes de mar. Són dades de l'informe El consumidor de peix i marisc a Catalunya del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que també indica que el 58% de la població menja peix dos o més cops a la setmana. I és que, arran de la pandèmia, sembla que el peix està més present que mai als nostres menús diaris. Segons aquest estudi, el 44% dels enquestats afirma que en els últims mesos el seu consum ha crescut a nivell domèstic. Per què és important que mengem peix? Quantes vegades a la setmana n'hauríem de menjar? Quines són les varietats de peix més interessants a nivell nutricional? És el peix un aliment indispensable en la dieta dels catalans? Magda Carles, què tal?
Hola, bona tarda, com estem?
La Covid-19 sembla que ha provocat molts canvis i un d'ells ha estat que consumim més peix que abans. Això és bo?
Això és boníssim. De fet, ja sabíem que el nostre país és un dels que consumeix més peix, això d'Europa, inclús del món. Però sempre que s'augmenti el consum d'aquest aliment sempre és una bona notícia. Mira, el Covid també té coses bones.
Doncs quedem-nos amb aquesta notícia. Aquest és el tema d'aquest podcast, del podcast d'avui. Ho diu aquest estudi, Un 39% dels catalans reconeix que ara menja més peix i ho fa per dur una dieta més saludable. Magda, realment introduir el peix dins de la dieta fa que sigui més saludable?
En molts aspectes sí. Sembla que això d'haver estat més a casa, més tancats, ens hem fixat més en el que menjàvem. Potser hem estat més per les coses de casa, en com omplíem la nevera, que compràvem. Vull dir que, clar, això de tenir més temps també, doncs també té la seva part positiva. El peix és un aliment interessant. Com tots els aliments del món, no és imprescindible, però realment és un aliment que cal posar-lo a la dieta. Però des del punt de vista, sí.
I què fa que ho sigui, no? Què fa que el peix sigui considerat un aliment realment saludable? Per quins motius diria tu que és imprescindible que sigui un bàsic?
Mira, és un bàsic, és un fons d'armari del nostre rebost. Primer perquè és una bona font de proteïnes d'alta qualitat biològica. De vegades, quan parlem de proteïnes, un pensa en el filet de carn, no? Dius, un aliment proteic perquè el nen creixi el filet, que està molt bé. Doncs, a veure, el peix també té les mateixes proteïnes, la mateixa qualitat, i això és el primer que tenim que saber. Per tant, és una bona font de proteïnes.
O sigui, carn i peix tenen
el mateix tipus de proteïnes.
Sí,
de mateixa qualitat, sí, no hi ha diferència. Hi ha altres diferències. El peix que té de bo també? Doncs que és un aliment relativament de poca energia. És a dir, com que té un greix molt limitat, i si parlem de peix blanc, doncs no en té gens de greix, és un aliment lleuger. Però és que, a més, és un aliment que és digestiu. Un peix blanc, un lluç, un llenguado, és un aliment que passa bé. Però és que, a més, té el que és més greixós, perquè ja sabem que hi ha peix blanc i hi ha peix blau, i entre un i altre la diferència està en la quantitat de greix. Doncs si parlem del peix blau, que té com el salmó, com el barat, com el seitó, doncs aquest peix, aquesta grasseta que té és una grassa cardiosaludable, diguéssim, en gran quantitat. Per tant, doncs, és una sèrie de característiques que ens interessen, sense oblidar la quantitat de calci que pot tenir, de iode, que és un aliment molt interessant i que es troba molt exclusivament amb el peix, la carn d'això no en té, per exemple. Vull dir que, si anem mirant, hi ha coses que estan molt bé del peix, molt bé. Però, repeteixo, l'important, com sempre, és que el còmput global de la nostra dieta sigui el que necessitem. I clar, imprescindible, doncs al final, segons com fem les coses, no hi ha res. Però és important que sigui, és interessant que sigui.
Sempre sentim a dir això que tu comentaves, no? Que el greix de la carn és dolent i, en canvi, el del peix és recomanable. No? Per què s'acostuma a dir això?
Perquè hi ha part de veritat, amb això hi ha part de veritat. És veritat que hi ha carns amb molt poc greix i hi ha peixos amb molt poc greix. Però si anem a mirar les carns greixoses i els peixos greixosos, doncs resulta que dintre el greix del peix aquest greix és molt més saludable que el greix de la carn, que hi ha molt més greix saturat, que és el que a nivell cardiovascular no ens interessa. És per això que ho diguem. És a dir, entre un tros, per exemple, de vedella, que tingui greix, perquè la vedella no sempre és magra, també hi ha greix, i un salmó, doncs el greix d'aquest salmó és molt més cardiosaludable per el seu tipus de greixos que no el de la carn. Per tant, sí que és veritat. Uh-huh. Això no vol dir que no hi hagi carn magra amb molt poc greix, i això no vol dir que també varia molt el tipus de greix d'una carn a l'altra. No? No és el mateix el porc, que la vedella, que el xai, per exemple. No? Però, en general, podem dir que el greix del peix, doncs, bàsicament, és més saludable que el de la carn.
Uh-huh. Hem fet la comparativa entre la carn i el peix. Si el comparéssim amb els ous, no? Què trobaríem? No? Què ens aporta el peix si fem la comparativa amb els nutrients que tenen, per exemple, els ous?
És que els ous, alguna vegada ho hem dit aquí, l'ou és un aliment molt complet, eh? Molt complet l'ou, com que ja sabem que és l'aliment pel futur animalet, no? Doncs té una mica de tot. I, en canvi, té vitamina A, té vitamina D, té vitamina del complex B, té antioxidants, l'ou té pràcticament de tot. Però té una dosi de colesterol. Colesterol, que després els estudis s'ha vist que afecta molt poc el nostre propi colesterol, té una dosi de colesterol molt, molt elevada. Per això, sí, durant una època es van estigmatitzar els ous. Uh-huh. Però la comparativa entre els dos és que els ous no tenen aquesta quantitat d'omega 3, per exemple, d'aquests greixos cardiosaludables que té el peix. Tampoc tenen tant iode com el peix. Vull dir que hi ha unes certes diferències. Ara, en quant a la proteïna, cal dir que fins i tot l'ou és fins i tot més bona que encara que el peix i la carn.
És increïble,
saps?
Eh?
Sí, sí, l'ou, fixa't tu, un aliment que és assequible, un aliment que l'hem estigmatitzat durant molt temps, que a vegades solem relacionar el que és assequible amb poca qualitat, doncs mira, no. Resulta que no, és un aliment que està molt bé. A veure, les proteïnes són de qualitat molt semblants, però si anem a fil a fil, l'ou encara té més qualitat biològica que el peix.
Uh-huh. Què ens pots dir, per exemple, sobre les persones que tenen certa reticència cap al peix, no? Hi ha persones que pel tema, per exemple, dels metalls pesants,
sí,
doncs no en volen menjar de peix. Realment són perillosos?
A veure, són perillosos si mengem a molta quantitat i si mengem uns certs tipus de peix. Els metalls pesats sempre es posen en peix d'una certa envergadura, no, com poden ser les tonyines, el peix espasa, i si menges molta quantitat, d'acord? Però amb el peix més petit hi ha més poc metall pesat. Per altra part, el metall pesat a les parts musculars hi és poc. És a dir, que què tenim que fer perquè això no passi? Variar el tipus de peix i tenir tendència a menjar sobretot peixos petits. No crec que aquest sigui un motiu per no menjar peix, sincerament. A no ser que siguem uns fans d'aquests peixos que hem anomenat i que ens inflem cada dia d'aquest peix. Mm-hmm. Si no, no hi ha cap problema.
Mm-hmm. Ara que dius això d'inflar-se cada dia de peix, no? Per anar bé, tu quants cops a la setmana creus que n'hauríem de menjar de peix?
3-4 cops estaria bé. 3-4 cops estaria bé. Que això ho fa... Escolta, hi ha gent que diu... A mi m'agradaria saber d'aquest estudi que dèiem al principi que és aquesta tan bona notícia que diu el 97,5 dels catalans. Escolta, a lo millor amb els catalans el peix que mengen és allà una tonyina de l'amanida, eh? Això també podria ser. O l'anxova que posen per adornar l'amanida. Clar, aquí diu que mengen peix, però no estan especificant quina quantitat.
I quina qualitat.
O sigui, hi ha gent que menja peix un cop a la setmana. I repeteixo, és la fantàstica que faríem sense la llauna de tonyina que posem a l'amanida.
Sí, la veritat és que t'ajuda molt, eh? Quan la tens a la cuina, no? Et pots salvar molts àpats, no?
Sí.
A nivell nutricional, una llauna de tonyina, quin valor té?
No, està bé. O sigui, té les proteïnes, té les vitamines. Evidentment, no és el mateix que la tonyina fresca. I, evidentment, té una dosi de sal superior perquè té els seus conservants. Però és un aliment que està bé. Però, clar, no es podem alimentar exclusivament d'una tonyina, perquè a més a vegades són quantitats inferiors les que serien recomanables, saps? No són dosis. A vegades posem una de la tonyina per una amanida que és per quatre, perdoni, això és una dosi de peix que és insuficient.
Què hauria de ser? Una per cap?
A veure, d'aquelles petites que no són tan petites, una per cap com a mínim, clar. Evidentment que sí. Vull dir que és l'aliment i quina quantitat prenem d'aquest aliment, perquè si no, ni la dosi de proteïnes ni de vitamines que tindríem que tenir ens arribaran.
No la cobrim.
És el que a vegades diem, Esther, d'aquestes persones que fan dietes i fan la gran amanida i posen mig ou dur com a proteïnes. No n'hi ha prou amb això, saps?
Almenys un sencer.
Clar, ha d'haver-hi... De fet, mira, ja que parlem d'això, sí, una ració d'ous són dos ous, eh? No un. O sigui, que és una cosa que la gent pensa, un ou, una ració. No, perdoni, són dos ous, una ració.
O sigui, per exemple, quan fem una truita, l'hauríem de fer de dos ous.
Evidentment, si és per una persona adulta, sí, però si és per un nen de 5 anys, no. Però per una persona adulta han de ser dos ous.
Doncs mira, això és una cosa que hem après avui, perquè crec que...
Sembla tonto, però no ho és.
No ho fem bé.
No, sí.
Magda, parlaves també del peix fresc i del que no ho és, no? Mm. Sempre, evidentment, és recomanable que ho sigui, no? Però si el comprem congelat, aquí perdem molts nutrients pel camí...
Si és un peix congelat de qualitat, amb la seva traçabilitat, i el descongelo bé, què vol dir? No descongelar-lo de cop, sinó posar-lo primer dintre la nevera, doncs no tenim per què perdre molts nutrients. A més, recordem que el congelat també es dona una certa seguretat microbiològica, no? Que també és interessant, eh? El famós tema de l'anisaki s'ha de tindre en compte. De fet, hi ha una normativa que els restaurants estan obligats a congelar el peix.
Mm-hmm. Creus, per tant, que és bo congelar-lo per evitar-lo?
Saps que és bo comprar peix de bona qualitat. Després tu el congeles i, escolta'm, ja està.
I a l'establiment de confiança, també. Anar a la peixateria, anar al mercat...
Saber veure el peix quin és més fresc i quin no. Jo crec que, jo s'ho he dit sempre, no només pel peix, per les coses que mengem, Esther, no podem anar a qualsevol lloc ni podem comprar qualsevol cosa. Ho hem dit moltes vegades. Les coses que mengem passen pel nostre organisme, però no passen de passejada que després surten. Passen, deixen petja i determinen d'alguna manera la nostra salut. No podem menjar qualsevol cosa. Mm-hmm. És una inversió que tenim que fer.
I un altre punt important, que el peix estigui etiquetat, que tinguem tota la informació del seu origen, per exemple, de quina és la varietat, evidentment. Que això ja els establiments estan obligats a oferir-nos aquesta informació.
Cada vegada més, jo penso que al final sabrem tot d'on ve, no? Però realment val la pena saber què posem al plat. I després també tindre la precaució de manipular-lo bé, de conservar-lo bé, evidentment. A vegades comprem coses bones i després a la cuina fem desastres, no?
Sí, sí, és cert. I de totes les varietats de peix que trobem al mercat, algunes de les que has citat, tu quines diries que són les millors?
És que no es pot dir millors perquè totes són les teves característiques, no? Si comparem un llenguado amb una gamba, amb un musclo, hi ha lleugeres diferències, però són bastant iguals. És a dir, el que saps que és important per agafar les virtuts de cada un, variar. O sigui, hi ha gent que no va més enllà del lluç, eh? El lluç. O pels nens, rap, que vas, hi ha molts tipus de peix. Hi ha els mol·luscos, els que tenen la closca, no? Hi ha els crustacis, hi ha el peix, hi ha peix blanc, hi ha molta varietat. En realitat, Esther, hi ha més varietat de peix que de carn.
Sí.
Però ens sembla que no.
Sí, eh?
Perquè a vegades només pensem en el lluç i el rap, no? Però jo llenguado, que diem, no, que és molt car. Però realment hi ha molts, molts tipus de peix. Podem variar cada dia de peix,
clar,
si volem.
De vegades el que et limita és una... que t'agradi, no? Perquè no sempre tots els peixos t'acaben agradant, i d'altra també el tema de la butxaca, no? Que també doncs, en alguns casos pot limitar.
Però sí, però això també és un mite. Perquè si tu vas a la peixateria, veuràs molts tipus de peix. Clar, no pot ser rap, ni serà un turbot, ni serà una llobina, ni seran gambes de Palamós, això és evident, no? Però hi ha molts tipus de peix que són assequibles. A veure, la sardina, posem-hi, eh? La sardina, per dir un peix assequible conegut, té més omega-3 que el salmó. Uh-huh. Té unes proteïnes genials, té vitamina A, té vitamina D, és de qualitat perquè n'hi ha molta, i té un preu molt, molt baix.
La maira, també.
La maira, sí senyora, el saitó. Hi ha moltes coses que estan bé de preu. El que passa que sempre ens fixem en segons què, no? El musclo és molt assequible. És una font de ferro, és una font de iode, de proteïnes d'alta qualitat. Vull dir que són coses que estan bé. No cal que comprem ostres, que és molt més car, però que té una composició molt semblant, no? A vegades ens fa aquella cosa de que, com que és més car, alimenta més. No sempre va així. No sempre va així. Una cosa és comprar coses de qualitat, però quan ja estem a l'estàndard de la qualitat, no sempre el més car és el que més alimenta, no?
Uh-huh. I els peixos tipus calamar o sèpia?
També són molt interessants, tenen el seu pool de proteïnes i és, per variar està fantàstic. I pensa que, a més, tenen un contingut energètic molt baix. Vull dir que ara que estem en plan cuidant-nos, sempre estem cuidant-nos, no? El peix va bé perquè realment, energèticament, hi ha uns valors energètics molt baixos. I es poden fer de moltes maneres, també. Clar, no és el mateix un calamar que un calamar a la romana, això ho sabem tots, no?
Uh-huh. Això t'anava a dir, el tema de com cuinem el peix, no? Això també pot determinar... la manera en què aquell peix ens alimenta?
Evidentment que sí. Mira, hi ha una cosa curiosa, i és que a vegades parlem molt malament dels fregits, i diu, els fregits. Però, per exemple, un fregit, com fem un rebossat d'aquells que queda aquella crosteta, conserva molt més els nutrients que altres tipus de cocció. Per exemple...
Com, per exemple, quines altres coccions?
Com, per exemple, imagina que poses un peix al forn, saps? I que treu una mica el suc.
No alimenta tant, aleshores?
Alimenta, però vull dir, si anem a ser puristes...
Una mica menys.
Quan hi ha aquesta crosta, es preserven els nutrients a l'interior del peix. Vull dir que, saps, a vegades hi ha coses que dius, ostres, no m'ho hagués pensat mai, no? Que un peix fregidet, doncs, conserva els seus nutrients. Doncs mira, sí, resulta que sí, no?
I el tema també d'afegir-hi l'oli, no? En la cocció també segurament influeix.
Evidentment, depèn com ho fem, què hi posem a la cocció, quan més oli posem a una cocció, doncs més energia portarà, tant si és peix, com si és carn, com si és qualsevol altre aliment. El greix que afegim a la cocció acaba determinant quina energia té aquell aliment. A vegades quan diem, un peix al forn que és molt saludable, és molt lleuger, però clar, si porten el peix al forn, que és boníssim, eh? Si porten el peix al forn amb aquelles patatetes i allò tot allò bo, però té un dit d'oli, allò, perdona, però lleuger poquet, eh? Té el seu... Però, en canvi, si és un peix al forn més aquest, no està tan bo, tot s'ha de dir, però és molt diferent.
No, al final, diferent. El quid de la qüestió és el que tu comentaves, anar variant. No sempre cuina ni el mateix peix ni de la mateixa manera.
Ja, jo insisteixo, és que hi ha molts tipus de peix. Sembla estrany que tinguem que dir això en un país tan rodejat de mar, però és que hi ha molts tipus de peix i ens quedem en 4 o 5 tipus. Hauria sigut interessant aquí tenir un pescador perquè ens expliqués la quantitat de tipus de peix que hi ha, que a vegades despreciem. I que, perquè no es venen, però que estan molt i molt bé, i les proteïnes són les mateixes. La maire que deies tu, per exemple, les proteïnes de la maire són igual que els de llenguado. El preu és la dècima part.
Sí, sí, sí.
O la vigèsima part.
Per
no?
menys de 5 euros al quilo
Clar,
en tens de maires.
Aquell peix alimenta exactament igual que el llenguado. Doncs perquè ens tenim que desdinerar.
Perquè ens falta cultura, el que tu comentaves, Clar. Cultura culinària i
els musclos, que mira que també són assequibles. Vull dir, els musclos són molt assequibles i estan molt bé. La quantitat de ferro, és que diem l'anèmia, clar, però ui, ho porta carn al ferro, sí, pues escolta'm, el musclo també porta el seu ferro i també està molt bé. I és molt lleuger, i és un bon aperitiu, i és un bon no sé què. I es pot fer també de moltes maneres, els musclos. I mira que són fàcils de fer.
Sí, són molt senzills. Molt bàsics.
No sé, tenim com una mena de mite al redor del peix, que si és car, que si costa molt de fer, que si anar-lo a comprar, doncs és una cosa complexa. I avui, potser fa 20 anys, sí, però ara no, eh?
Sí, això s'ha acabat. Com uns pensaments que ens acaben aturant, no?
Fixes. Que si fa pudor, que si no sé què. Escolti, avui et donen el peix que s'ha sortit del quiròfan. Vull dir, és que no té res, ja té els filets allà posats, col·locats, envasats al buit, que sembla que portis 3 trossos de formatge,
sí,
no?
Sí, sí, posen allà al mercat amb el tàper, te'l col·loquen allà dins i te'l deixen netíssim,
és que no hi ha cap problema.
Et treuen l'espina.
És un tema mental, saps? És un tema mental de dir, el peix no sé què. No, si el peix és facilíssim. És qui vagis.
Fer l'esforç
de tant en quant, perquè el pots congelar i es queda allà al congelador, que no dura eternament, eh? No quedarà allà com animal prehistòric congelat.
Quant de temps el podríem tenir congelat?
Hombre, jo no aconsello més de 2 mesos, màxim. I si ho podem anar a fer passar, per això és important congelar i posar la data. No deixar-lo allà perdut, al calaix dels congelats. Això què era? Calamars? No, a veure, anem fent passar el peix i si podem menjar d'una setmana per l'altra, perfecte.
Fantàstic. Què passa, Magda, si no mengem mai cap tipus de peix? Això podria afectar negativament la nostra salut? Ens pot passar factura en el futur?
A veure, hi ha molta gent que no menja mai peix. No necessàriament t'ha de passar factura, però mira, et diré una anècdota.
A veure, explica.
Als anys 70 i pico a Espanya, amb alguns pobles d'Extremadura i de Castella, hi havia encara el que es diu el goll endèmic. Que el goll endèmic és el tiroides hipertrofiat, que per això tenien aquest coll tan gros, per manca de iode, perquè no menjaven mai peix. D'acord? Per tant, no menjar mai peix, en principi, com que avui en dia hi ha les sals iodades i hi ha altres aliments, compensa, no? Però no et passarà res. No es tracta de que no et passi res, sinó que la teva salut serà millor si poses el peix. Jo crec que sí. No es pot dir, si no menges peix et passarà això. No és veritat. Però realment, si poses peix, tindràs tota una sèrie d'avantatges que molt millors que si no hi poses.
Pots estar millor, clar que sí. Estem acabant, però tinc una pregunta. Ara, quan vingui l'època de posar-nos a dieta, no? Després de les vacances, si algú vol posar la base d'aquesta dieta en el peix, quin seria el més recomanable, el que té menys calories?
Mira, si venim de les vacances fets una bola, cosa que a vegades passa, rodolant,
sí.
Doncs tenim que anar per aquests peixos blanquets, amb poc greix. El lluç, la maira, com tu deies, i tota la família d'aquests peixos. Per què? Perquè és que són 60-70 quilocalories als 100 grams. Els fem a la planxa, la típica rodella de lluç, doncs allà, dale, amb el lluç, no? I també, per què no, una sèpia a la planxa, un calamar que s'ha de mastegar, i saps allò? Això també va bé, perquè tu mastegues calamar i, escolta, a mi mastegues, a la planxa i dale, també amb el calamar.
Fas treballar.
Aquestes coses van molt bé. I els musclos, que també els hem anomenat, fas els musclos al vapor, poses all i julivera a sobre, no cal quasi que posis oli, una mica de suc de llimona, i estirant per aquí.
Els fumats?
Els fumats poquets, però com a variant jo no diria que no. Un dia et dones el gust de posar una amanida amb salmó fumat i quedes...
Queda fantàstic.
Però és veritat, jo francament, com s'ha de fer dieta, jo tiraria pel peix. Pel peix, sí, perquè a més és aquesta variació que estem dient. Puc variar de peix cada dia i fer una dieta molt lleugera cada dia.
Doncs arriba el moment del resum.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Donàvem inici a aquest podcast d'avui amb una bona notícia, Magda, i és que des del març del 2020, quan va començar la pandèmia, la Covid-19, els catalans mengem més peix, això està molt bé. Per mantenir aquesta tendència, i fins i tot per augmentar-la, no poder ser, per què no us dones un decàleg per menjar més peix?
Mira, faré un decàleg perquè aquells indecisos que vegin amb el peix una cosa que fa pudor, que és cara, que tal, canvien d'opinió. Mira el decàleg. Has de menjar peix per... Primer, perquè és un aliment que és bàsicament lleuger. És a dir, té unes calories molt controlades. Dos, perquè té proteïnes d'altíssima qualitat. Tres, perquè protegirà les teves artèries, especialment si es tracta de peix blau. Quatre, perquè farà que el teu tiroides vagi fantàsticament amb la quantitat de iode que porta. Cinc, perquè també col·laborarà que els teus ossos estiguin bé, perquè d'un-hi-do el calci que porten els crustacis, etc etc, i els músculs i tot això.
A sardines també, no?
Exacte, a sardines, ui, si són d'allà on hi ha la bomba. I sis, perquè també hi ha peixos, al contrari del que es pensa, que són molt assequibles. Set, perquè avui en dia no tens excusa per anar a comprar, perquè te'l donen aseptitzat, filetejat, envasat i, en fi...
És una meravella, una meravella.
És una meravella.
Només falta que te'l portin a casa, ja
exacte. I vuit, perquè és apte per tots, o sigui, un peix blanc el pot menjar tothom. I nou, jo diria, perquè pots fer plats molt diferents, de veritat, no es tracta només de rebossat o la planxa, hi ha moltíssimes maneres. I deu, perquè t'ajudarà molt a que la teva dieta en general sigui més completa. És a dir, aquella piràmide que tenim que prendre, l'incloure el peix, farà doncs, que sigui una veritable piràmide ben feta alimentària.
A partir d'avui ja no hi ha excuses.
No hi ha excusa.
Hem vist que el peix també pot ser una gran medicina, també a nivell de salut. Magda, moltíssimes gràcies.
Espero haver-te convençut, Esther, pel peix.
A veure, jo ja en menjo de peix, però jo crec que encara en podria menjar més. I saps què preocupa? Doncs que a casa també la canalla agafi una mica aquest hàbit i continuï menjant peix. I que el que tu comentaves, no? Que no sempre mengem els mateixos perquè són els que ens agraden i els que no ens agraden o no ens entren per la vista, doncs
exacte,
no els mengem. Escolta'm, què farem en el proper podcast? Podem avançar el tema?
Sí, perquè, home, ja en aquestes alçades, jo crec que ja podem anar pensant com ens posarem en forma després de les vacances.
Ai, quina mandra,
quin
tema, que s'acaben les vacances.
Sí, noia, tot el bo s'acaba, ja se sap.
Toca posar-se en forma. Doncs va, estarem molt atents. Que tinguis bones setmanes i ens retrobem en 15 dies.
Encantada.
Adéu.
Adéu.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.